TV3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest dimarts, dia 13 de gener, dia en què vos explicam que el govern considera que l'anunci del president de l'executiu espanyol, Pedro Sánchez, d'incentivar els propietaris que no augmentin els preus quan renovin els lloguers, fa seguidisme de les mesures en matèria d'habitatge impulsades a les Balears. Sánchez va anunciar ahir una deducció fiscal del 100% de l'IRPF. Aquests propietaris, una regulació contra el frau en els lloguers de temporada i fixar límits a l'arrendament d'habitacions. Unes iniciatives que tant per al sector com per l'executiu són bones. José Francisco Reinés és el director general d'Habitatge.
Tot el que sigui incentivar, ho veiem bé. De fet, que el president Sánchez aposti ara per la política d'incentius denota el seu fracàs de les polítiques intervencionistes que han estat protagonistes en el seu mandat en els darrers anys.
Les mesures s'inclouran en un decret llei que aprovarà pròximament el Consell de Ministres, després, però, ha de ser convalidat o derogat pel Congrés dels Diputats i, de moment, Pedro Sánchez no té prou majoria per fer-ho, ja que Sumar ha anunciat que no li donarà suport. Tot d'una, n'ampliem la informació en una jornada en què també hi ha més qüestions destacades de l'actualitat. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. Cada any, els centres de salut d'atenció primària de les Illes atenen prop de 30.000 persones amb aquest diagnòstic.
Entre els motius que desencadenen la depressió hi ha la soledat no desitjada, els problemes econòmics o l'exposició a l'estrès crònic. La coordinadora de Benestar Emocional de Girassol, Joana Serra, assegura, però, que la tristesa no és sinònim de depressió.
Que al final no és una emoció que impliqui que has fracassat o que ets més feble, no?, el que parlàvem ara, sinó que és una emoció humana i és molt necessària, també. Si no se li dona espai per poder-la expressar, és quan se cronifica el malestar i se pot derivar en un problema.
I avui continua el judici contra l'home acusat de matar-ne un altre que havia entrat a casa seva Inca per robar-li plantes de cannabis.
Està previst que aquest dimarts declarin els primers testimonis. El fiscal creu que hi ha proves per condemnar l'acusat, li imputa un delicte d'homicidi i per aquests fets li reclama una pena de 15 anys de presó, l'acusació particular 25.
I un estudi d'àmbit estatal fet per el sindicat Estei alerta que l'educació pública travessa una situació crítica que dibuixa un escenari marcat pel desgast professional, la manca de recursos i la pèrdua de prestigi social.
De fet, els docents creuen que no tenen unes bones condicions laborals, que no hi ha qualitat educativa i que la seva tasca no és prou reconeguda. A més, denuncien un augment de les agressions i més conflictes amb les famílies. Vicenç García, del sindicat, afirma que de cada vegada s'abandona més la professió.
Han començat a veure docents que se demanen excedències, que se demanen reducció de jornada. Això abans no passava. Fins i tot docents que abandonen la professió.
I a Menorca ha començat el desmantellament dels tres molins eòlics que queden a Milà. Està previst que les tasques s'allarguin 5 dies.
Els molins han esgotat la seva vida útil i estaven inactius des de fa 3 anys a causa de diferents avaries. El Consell de Menorca farà ara un estudi per veure si és necessari que es faci un altre parc eòlic o no a l'illa.
I avui també destacam el programa Formentera Eco, que mantendrà el sostre de vehicles de la temporada passada.
Centra els esforços en reduir l'accés a l'illa d'aquells que són més contaminants. És la proposta que s'ha fet al Consell d'Entitats de Formentera, que es va reunir ahir.
I en els esports, Alba Torrents torna a Mallorca. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, Alba Torrents, és nova jugadora de l'Azul Marino de la Lliga Challenge, líder en ple de victòries de la categoria i principal candidat a l'ascens a la primera divisió del bàsquet nacional. La millor jugadora de la història del bàsquet balear torna a casa i ho fa després d'estar sense equip des de l'estiu i per ajudar a assolir l'objectiu de l'equip mallorquí. La jugadora de Binissalem serà presentada avui matí i dissabte podria debutar contra l'Ardoi a Son Moix. I en futbol, Xavi Alonso ja no és entrenador del Real Madrid. Després de la derrota a la final de la Supercopa d'Espanya, el tècnic i el club han decidit separar de mutu acord els seus camins. Álvaro Arbeloa és el seu substitut.
I tancant la portada amb el temps, avui ens espera una jornada tranquil·la. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, Gies. Avui començam una jornada marcada per la calma. En el cel, el sol serà el protagonista, amb permís de qualque pinzellada de núvol prims que tindrem a diferent punt del territori. D'altra banda, pel que fa al vent, aquest tornarà a bufar de migjorn i ho farà de fluja moderat. Per tant, a la costa més exposada predominarà la maror, amb molta més calma, això sí, a les zones situades més a recer. I tot això anirà de la mà d'una temperatura que experimentarà una petita pujada respecte d'ahir, esperant que els valors més elevats d'avui girin aproximadament entre els 16 i els 19 graus i de forma molt puntual fins i tot podríem acabar fregant el llindar dels 20. Ara mateix tenim a les Pitiuses 10 graus a Santa Gertrudis i 13 a Sant Francesc. A Mallorca 7 graus a Campos, 8 a Artà i 13 a Andratx. I a Menorca 12 graus a Castell i 15 a Calambosc.
Són temperatures d'ara quan són les 8 i 5 minuts. En Joan Jiménez, el control tècnic, i en Cristina Bausà, Caterina Bentoni Escanelles i Teresa Tous. Continuem.
Informatiu Matí, IB3 Ràdio.
El govern considera que l'anunci de Pedro Sánchez de bonificar amb un 100% l'IRPF dels propietaris que no pugin el preu del lloguer fa seguidisme de les polítiques en matèria d'habitatge que va donar a conèixer l'executiu de Marga Proens el mes passat. La mesura, però, també preveu limitar els contractes de lloguer de temporada i el d'habitacions.
En aquest sentit, la renda sumada de totes les habitacions no podrà superar la renda total de l'habitatge complet i se li aplicarà la regulació prevista en la llei de lloguer per les zones tensades. Això en un any en què es preveu la renovació de milers de contractes, ja que s'acaba la pròrroga obligatòria de 5 anys per evitar desnonaments massius després de la Covid. És Pedro Sánchez.
Ganan los inquilinos porque van a poder permanecer en su vivienda sin más coste, sin un alza de los precios. Ganan también los propietarios que no tienen que buscar otros arrendatarios ni por tanto renunciar a sus ingresos. Y gana también el conjunto de la sociedad y el Estado, porque asumimos nuestra responsabilidad, que es usar los recursos públicos para el bienestar de la gente.
El director general d'Habitatge, José Francisco Reynés, creu que demostra un canvi de rumb pel que fa a la política d'habitatge de l'executiu central.
Tot el que sigui incentivar, ho veiem bé. De fet, que el president Sánchez aposti ara per la política d'incentius denota el seu fracàs de les polítiques intervencionistes que han estat protagonistes en el seu mandat en els darrers anys.
Es tracta d'un anunci que el sector veu amb bons ulls aquí a les Balears.
Ara bé, matisen que el 100% de la rebaixa de l'IRPF no equival als guanys que els propietaris obtindrien si pujassin el preu del lloguer. El president del Col·legi d'Administradors de Finques de les Balears, és Toni Jaume.
Seria una mida desproporcionada, vull dir, el que bonifiques és molt més que el que l'esforç que faria el propietari. Però és vera que és una bona mida perquè el que fa és impulsar, apuntalar aquells que tenen la capacitat de donar ofertes.
El president de l'Associació d'Agents de la Propietat Immobiliària, José Miguel Artieda, assegura que la mesura apel·la a la consciència social dels propietaris.
Bueno, hi ha d'haver un poc d'aquesta sensibilitat social. Jo crec que el manco s'ho pensaran. Faran els números i si està ben explicat i sobretot és un bon inquilino, pues jo crec que sí, que en gran part de renovacions pues pot ser que tingui un efecte positiu.
Les mesures s'inclouran en un decret llei que aprovarà pròximament el Consell de Ministres. Després, però, ha de ser convalidat o derogat pel Congrés dels Diputats en un termini de 30 dies des que s'aprovi, i aquí, a priori, es preveu la màxima complicació pel govern de Pedro Sánchez, ja que no té prou majoria per aprovar-ho.
Tot i això, Sánchez està convençut que els partits li donaran suport.
Estoy convencido de que los grupos parlamentarios aprobarán una medida que creo que es buena para la gente, y sobre todo que no enfrenta a propietarios y a inquilinos, sino que precisamente lo que hace es unirlos en pos de un bien común, que es la estabilidad y la prosperidad y la certidumbre.
Però la realitat és que no ho tindrà fàcil. De moment ja té el no del seu soci Sumar, és el ministre de Consum, Pablo Bustinduy.
És ineficaz, és injusta y no es adecuada, una fórmula que nosotros no compartimos. La prórroga de los alquileres tiene que ser un derecho de las familias españolas. No puede ser una opción y, sobre todo, no puede ser un premio fiscal a los caseros.
També la secretària general de Podem, Irene Montero, ha estat molt crítica.
No tiene perdón y que las calles tienen que arder.
El president del PP, Alberto Núñez Feijóo, també ha anunciat les seves pròpies mesures d'habitatge, en aquest cas, però per impulsar la compra d'habitatges en detriment del lloguer.
Tener una vivienda en propiedad no debe ser una obligación, insisto, pero lo que tampoco puede ser es una excepción.
Són ara les 8 i 10 minuts. I els centres de salut d'atenció primària tenen cada any prop de 30.000 persones amb un diagnòstic de depressió i els serveis d'urgències n'atenen 600 anuals. Unes dades que vos oferim precisament avui, que és el Dia Mundial de la Lluita contra aquest trastorn i en què subratllem que cuidar la salut mental no és només una responsabilitat individual.
Hi ha factors que ajuden a prevenir la depressió, tot i que en molts de casos no és evitable. Xavier Revert Vidal és el vocal de Psicologia Clínica i de la Salut del Col·legi Oficial de Psicologia de les Illes Balears, el COPIP.
Per exemple, podríem pensar en totes aquelles condicions que milloren la nostra qualitat de vida, de manera preventiva, educant des de la infància en salut emocional i en regulació emocional, i també amb un esforç important per part dels professionals que ens dediquem a la salut mental de detectar de manera precoç el malestar i que aquest malestar evitar que es cronifiqui.
Els motius que desencadenen aquest estat emocional són diversos, múltiples i transversals, com ara la soledat no desitjada, els problemes econòmics o l'exposició a l'estrès crònic. Na Joana Serra, que és la coordinadora del programa de benestar emocional de Girassol, ha viscut la depressió en primera persona. Explica que l'episodi es va activar arran d'un conflicte a la feina que li generava molta ansietat. Ara bé, amb les preguntes del metge, va descobrir que no era una emoció puntual, tampoc ansietat.
Feia molts anys que m'havia centrat molt en la feina, fins en el punt d'oblidar-me de mi mateixa, no? Perquè estava sempre molt cansada, no tenia energia ni ganes de quedar quan tenia temps lliure i només volia estar a casa. Però com que ho tenia molt normalitzat, pensava que bé, que era per la feina i ja està.
Tornar a fer vida normal, però està ple d'ambivalences, inseguretat i sentiment de culpa. Un trànsit, un procés pel malestar que no és lineal. Ara bé, es diu que el tercer dilluns de gener, el Blue Monday, és el dia més trist de l'any. Revert, però, insisteix que tristesa no és sinònim de depressió. Això sí, s'han de disparar les alarmes quan la tristesa perduri setmanes i faci que perdem els interessos per les aficions.
També que abandoni responsabilitats, que tingui, per exemple, canvis d'humor, amb major irritabilitat, per exemple. També tindria a veure, com a senyal d'alarma, el fet de que hi hagi alteracions de son, dificultats per dormir, també de manera persistent, i canvis en la gana, no? I tingui menys talent.
Entre un 8 i un 15% de les persones sofrirà al llarg de la vida algun episodi de depressió.
I encara de l'àmbit sanitari, els metges d'atenció primària de tot Espanya estan cridats a la vaga demà i dijous, una aturada que, segons el sindicat mèdic de les Balears Cimeval, no tindrà gaire repercussió a la comunitat. En qualsevol cas, el govern recorda que si qualque pacient es veu afectat haurà de tornar a demanar cita al seu centre de salut, ja que no es reprograma de manera automàtica. Belén Barquero és la coordinadora d'admissió d'atenció primària a Mallorca.
Hasta el mismo día, 14 o 15, no sabemos qué profesionales apoyarán la huelga y se cancelarán las consultas. Por tanto, si están en el centro de salud, en el servicio de admisión del centro, le informarán, le reprogramarán la cita, o si no se quieren desplazar, pueden acudir al servicio de atención telefónica de InfoSalud o recurrir a la app o la web, el portal del paciente.
Segona jornada avui del judici contra l'home acusat de matar-ne un altre que havia entrat a casa seva a Inca per robar-li plantes de cànnabis. Està previst que declarin els primers testimonis. El fiscal creu que hi ha proves més que suficients per condemnar l'acusat. Li imputa un delicte d'homicidi i per aquests fets el Ministeri Fiscal li reclama una pena de 15 anys de presó i l'acusació particular 25.
A la primera sessió de dilluns a l'Audiència Provincial es van constituir el jurat, s'han exposat les qüestions prèvies, la fiscalia demana 15 anys de presó a l'acusat, una indemnització de més de 94.000 euros a la família de la víctima, és el fiscal Alfonso San Román.
No resultaba controvertido una serie de hechos muy generales, pero esos no resultan controvertidos. ¿Cuál no resulta controvertido? No resulta controvertido que el señor Martorell mató, por su acción murió una persona. Eso no resulta controvertido. Tampoco resulta controvertido que las tres personas que se, los tres acusados, más la persona que falleció, se dirigieron a Inca, a la finca del señor Martorell.
L'advocada del pare de la víctima ha explicat que era una persona drogodependent que no va emprar la violència quan fa més de 5 anys va intentar robar cannabis a una finca situada a les afores d'Inca. El misser Andreu Roger, que representa la mare i la germana de l'home mort, assegura que el principal acusat no és culpable d'un delicte d'homicidi, sinó d'assassinat.
Nosotros, por mi parte, defiendo que no es solamente un homicidio simple a mata B, y produce su muerte, sino que es un asesinato. La sorpresa que le causó al finado, a Jaume Llebrés, el hecho de que le atacaran sorpresivamente con un cuchillo.
Les peticions de pena que reclamen la Fiscalia i l'acusació particular no són compartides per l'advocada Luisa Sánchez, que representa el principal acusat. La lletrada diu que no es pot parlar d'assassinat.
Profundamente lamentamos el fallecimiento de una persona. Pero las circunstancias que llevaron a este hecho no son constitutivos de un delito de asesinato o homicidio en la forma en la que se vienen acusando y, por supuesto, con la cantidad de años que nos piden, porque las circunstancias no son las que se han manifestado.
També hi ha tres persones més acusades, són els altres tres presumptes lladres, per aquí demanen una pena d'11 mesos de presó per un delicte de robatori amb força i de grau de temptativa. Les seves defenses en demanen l'absolució. El judici es preveu que acabi el divendres.
I un home ha acceptat 5 anys i mig de presó per intentar maternar un altre a l'aeroport de Palma. La condemna arriba perquè les parts han arribat a un acord de conformitat en una vista prèvia i s'ha evitat el judici.
El condemnat tampoc es podrà acostar a la víctima a menys de 500 metres o comunicar-s'hi durant 15 anys. L'acord també preveu que l'home haurà de pagar una indemnització de 4.424 euros en concepte de responsabilitat civil. En un primer moment, la Fiscalia reclamava que l'encausat fos condemnat a 10 anys de presó per un fet que varen ocórrer el passat mes de maig, quan l'home es va acostar a la víctima i li va clavar un ganivet al coll.
I s'eleven a 3 les dones assassinades per les seves parelles o exparelles a l'estat per violència de gènere enguany en menys de 15 dies. Això després que el Ministeri d'Igualtat ha confirmat com a crim masclista l'assassinat d'aquest diumenge d'una dona de 58 anys, Olvera, a Cádiz.
L'home va confessar a la seva filla que l'havia matada i va ser detingut per la Guàrdia Civil, recordant que el 900-17-89-89 és el telèfon d'atenció a les víctimes de violència de gènere a les Balears, que també existeix el 016. Tots dos són gratuïts, funcionen 24 hores al dia i estan atesos per professionals. En cas d'emergència, en tot cas, s'ha de telefonar sempre a l'1-2.
Estudi d'àmbit estatal fet pel sindicat Estei sobre el malestar dels docents alerta que l'educació pública travessa una situació crítica. L'anàlisi fet a través d'una enquesta, 13.000 mestres i professors, 1.200 de les Illes, dibuixa un escenari marcat pel desgast professional, la manca de recursos i per la pèrdua de prestigi social.
Els professors creuen que no tenen unes bones condicions laborals, que no hi ha prou qualitat educativa i que la seva tasca tampoc és o que es pot reconeguda. 8 de cada 10 percep un augment de les agressions verbals i físiques per part dels alumnes i descriu el clima a les aules com a conflictiu. 7 de cada 10 detecta conflictes en les famílies, un fet que, segons Vicenç García de l'Estei, fa que cada vegada més docents abandonin la professió.
Han començat a veure docents que se demanen excedències, que se demanen reducció de jornada, això abans no passava, fins i tot docents que abandonen la professió. Ara, si dia 3 de febrer te pots jubilar, dia 3 de febrer que jubiles. Això és molt simptomàtic.
Una altra de les principals queixes continua sent l'accés de burocràcia. El 95% dels professors la considera asfixiant. En això s'afegeixen les ràtios elevades a les aules.
I un centenar d'estacions meteorològiques s'instal·laran de manera progressiva als centres educatius de tot l'arxipèlag. Aquest projecte s'inclou dins el projecte científic i educatiu Xarmet, que té com a objectiu incentivar l'aprenentatge basat en dades.
Així és, els alumnes aprendran a través de dades ambientals reals a partir de la instal·lació
instal·lació d'estacions meteorològiques als centres. El projecte costa, per tant, el monitoratge ambiental, la cultura de les dades i la recerca científica dins l'aula, a més d'afavorir el desenvolupament de projectes de ciència, tecnologia, enginyeria, art i matemàtiques vinculades a la ciència ciutadana i també al territori. La iniciativa Xarmet es durà a terme al llarg de 3 cursos acadèmics. Menorca ha començat el desmantellament dels 3 molins eòlics que queden a Milà. Ja han esgotat la seva vida útil i estaven inactius des de fa 3 anys a causa de diferents avaries. Ramiro López.
Durant més de 20 anys, aquests molins eòlics han format part del paisatge maonès. Es van instal·lar entre el 2003 i el 2004 i han operat aproximadament 19 anys. El 2022, una avaria va fer que un d'ells s'hagués de desmuntar. I el 2023, els altres 3 van aturar la seva producció. Escoltem Adolfo Vilafranca, president del Consell Insular de Menorca.
Aquests molins estaran al final de sa vida útil. Es van tenir que aturar perquè ja no hi havia peces de recanvi i ja no eren eficients a l'hora de produir energia.
El desmantellament generarà 350 tones de materials com fibra o ferro que s'hauran d'enviar a la península per ser reciclats. Tot això tindrà un cost de 760.000 euros i les feines de desmantellament es calcula que duraran 5 dies. Dani Ben Nasser n'és l'enginyer càrrec.
Veient que l'operació és delicada, si la podem fer en 5 dies no ho farem en menys, perquè ja veus que el desmantellament no és una cosa senzilla.
El Consell de Menorca farà un estudi de la força del vent a la zona a través d'una torre anemomètrica i presentarà les dades obtingudes al Consell Social de la Reserva de la Biosfera, on s'analitzaran aquesta i altres alternatives. Escoltem de nou Adolfo Vilafranca.
Tenen un impacte a nivell de paisatge, i aquest impacte també jo crec que entre tots els participants i entre la societat de Menorca té que acabar de decidir també si volen continuar amb aquest tipus d'infraestructures o no. Tinguem en compte també que a Menorca a nivell d'implantació de l'energia renovable és important.
En cas de fer-se un nou parc eòlic, el Consell té clar que el trauran a licitació. Expliquen que el teixit públic és poc àgil per a les contractacions i això ha dificultat les reparacions en aquesta darrera etapa.
I el Formentera, com entendrà, el sostre de vehicles de la temporada passada ara centra els esforços per reduir l'accés a l'illa d'aquells que són més contaminants. És la proposta que ha fet aquest dilluns el Consell d'Entitats de Formentera, Regina Mayans.
Formentera Eco no davallarà més el nombre dels vehicles dels visitants per la pròxima temporada. Verònica Castelló és la consellera de Mobilitat de l'illa.
Proposarem repetir les mateixes quotes que han estat establertes per al 2025.
Ara posa el focus en la sostenibilitat d'aquests. L'objectiu per a les pròximes temporades és eliminar els vehicles menys sostenibles tenint en compte les etiquetes mediambientals. Es proposen dues opcions. Una, en que aquesta transició es fa de manera progressiva i una altra de més radical.
Crearem una quota per als vehicles amb distintiu zero i eco, que són els elèctrics i els híbrids, crear una quota per als vehicles d'etiqueta C i crear una quota per als vehicles d'etiqueta B. Els vehicles que no tenen etiqueta tindran quota. Això és el que deixem en mans del Consell d'Entitats per decidir.
Són les dues opcions que es van plantejar ahir al Consell d'Entitats. Dilluns que ve, les diferents associacions decidiran envers el futur del Formentera Eco.
I atenció, perquè Endesa demana als seus clients estar atents a possibles comunicacions sospitoses que puguin rebre els pròxims dies. La companyia explica que ha patit un ciberatac a gran escala que ha afectat la informació personal dels clients. Les dades del contracte, com el document d'identitat, el mètode de pagament o els números IBAN han estat compromesos.
Ara bé, la mateixa companyia ha explicat que les contrasenyes dels comptes d'accés no han estat afectades. Diuen que és improbable que hi hagi una afectació del risc per als clients, però demanen això sí per atenció i han posat a la seva disposició un telèfon en cas d'incidències sospitoses, que és el 800-760-366.
I atenció també perquè durant més d'un mes Formentera quedarà amb una única benzinera de les dues que actualment operen a l'illa, una tanca avui per fer-hi obres de millora. L'estació de servei de Can Rita, que es troba a prop de Sant Ferran Mar Rosellós, el responsable de la benzinera.
Les obres és bàsicament renovar tot. Això porta 33 anys muntat, i anem a renovar sortidors, renovant bombes, canviant tuberies.
Molts usuaris aprofitaven ahir per omplir els dipòsits.
justament havia entrat en reserva avui del cotxe i dic, hòstia, dic, vaig aprofitar que demà tanquen i ja omple el depòsit una mica.
No em pareix massa bé perquè mos tocarà anar bastant més lluny, més i més de tot molt.
Una punyeta, así de claro, porque hay pocas gasolineras, horario muy corto.
Avui la benzinera de Sant Ferran encara oferirà servei durant les primeres hores, de les 7 del matí a les 10. Són les 8:24.
Informatiu matí. Esports.
I encetant amb la informació esportiva, ho fem parlant d'Alba Torrents, que torna a Mallorca. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia, Alba Torrents és nova jugadora de l'Azul Marino de la Lliga Challenge, el líder en ple de victòries de la categoria i principal candidat a l'ascens a la màxima categoria del bàsquet nacional. Ara l'Azul Marino tindrà a la millor jugadora de la història del bàsquet balear. Torrents torna a casa per disputar tota la segona volta de competició i ajudar així a assolir l'objectiu de l'equip mallorquí. Ho fa després d'estar sense equip des de l'estiu. La Vini Salamera arriba a l'Azul Marino amb 36 anys i amb una trajectòria que passa per 6 Eurolligues entre els equips, una Lliga Espanyola, 7 a Rússia i una a Turquia, 4 copes entre Espanya, Rússia i Turquia i 2 supercopes d'Espanya i una altra també a Turquia. Amb la selecció espanyola, a més, Alba Torrents ha aconseguit 2 os, 2 plates i 2 bronzes en europeus, una plata i un bronze mundial i una plata olímpica. Alba serà presentada avui matí i dissabte ja podria debutar, serà contra l'Ardoi a Somos. En futbol, Xavi Alonso ja no és entrenador del Real Madrid i Álvaro Arbeloa és el seu substitut. El canvi arriba després de la derrota a la final de la Supercopa d'Espanya contra el Barça. Alonso i el club han decidit separar de mutu acord els seus camins. Arbeloa és qui agafa la responsabilitat. L'exjugador del Madrid i també de la selecció espanyola dirigia fins ara el Castilla, filial del Club Blanc. I pel que fa al Mallorca, precisament el futur de Jagó Barrasate passa en bona part pel que succeeixi dissabte contra l'Atlètic Club a Somos. El conjunt basc tornarà a la Lliga a l'estadi de Somos després d'haver jugat avui vespre, quan siguin les 9, els vuitens de final de la Copa del Rei. Serà contra la Cultural Leonesa. A més, l'Atlètic, recordant que ve de perdre per 5-0 a la semifinal de la Supercopa d'Espanya, precisament contra el campió, el Barça. També parlam de l'entrenador de l'Atlètic, perquè la seva renovació per a la pròxima temporada encara està per decidir. Sentim Valverde.
Después de un partido de estos siempre pues intentas que te sirva en cierta medida para dar un paso adelante. No he hablado con el club en ese sentido, pero bueno, de todas maneras estamos ahora en un momento yo creo que clave de la temporada. Tenemos 4 partidos seguidos fuera de casa y bueno, y todavía, pues bueno, con muchas cosas por decidir en cuanto a la liga.
Valverde arribarà a Somos per enfrontar-se a un Mallorca tocat després de la derrota a Vallecas davant el Rayo per 2-1. L'equip va entrenar ahir i avui té jornada lliure. Quant al futur de l'entrenador, tot fa indicar que Jagoba serà a la banqueta el pròxim partit contra l'Atlètic Club a Somos. Ahir es va tancar la jornada 19 de Lliga, va ser amb la victòria del Celta de Vigo per 0-1 al camp del Sevilla i avui, com dèiem, torna a la Copa del Rei. Ho fa amb els partits Depor Atlètic de Madrid, Cultural Leonesa Atlètic Club i Real Societat Osasuna. La resta d'eliminatòries se jugaran entre demà i dijous. Al Dakar, Lorenzo Fluxano va poder participar a la 8a etapa. El pilot mallorquí va perdre una peça del seu cotxe i espera reenganxar-se a l'etapa d'avui. I d'altra banda, l'eivissenc Toni Vingut ja és de tornar de casa després de només 3 dies de competició. Una lesió del seu company Gerard Ferrés ha fet que Vingut hagi hagut d'abandonar la carrera. Ho explica a Ivetres.
Al principi d'etapa vàrem saltar una petita d'una tallada molt malament, vàrem pigar molt fort en terra, jo no li vaig donar importància i vàrem seguir. I quan estàvem acabant l'etapa, en Gerard me va dir, diu, mira, diu, tenc mal de coll, de cervicals, des d'aquell impacte, perquè va ser només de començar.
L'eivissenc lamenta el succeït perquè aquest any, diu, es trobava en bon estat de forma per seguir endavant fins al final.
Jo ara me trobava molt bé, jo crec que haguéssim fet un bon rally, però, bueno, això a vegades passa, no?
acabam amb dos apunts. D'una banda, en tennis, Jaume Munar jugarà als vuitens de final del torneig d'Adelaide, Austràlia. Això després de guanyar l'alemany Daniel Altmaier en dos sets, 6-3 i 6-0. Munar cercarà bitllet pels quarts de final demà contra l'argentí Francisco Cerundolo, número 20 del rànquing ATP. I en futbol sala, recordem que l'Illes Balears Palma Futsal no tornarà a jugar partit de Lliga fins al 14 de febrer, una aturada provocada per la disputa de l'Eurocopa i la Copa Amèrica és qui ho provoca. A l'Eurocopa, volien dir, i serà el jugador del Palma, Mario Rivillo. S'ho farà com a capità de la selecció espanyola i a la segona competició, la Copa Amèrica, Fabinho i Lucao estan convocats amb la selecció brasilera. Fins aquí la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I hem arribat a les 8:30. Repassem ara quines seran les claus d'aquest dimarts. El govern considera que l'executiu central fa seguidisme de les mesures en matèria d'habitatge impulsades a les Balears.
Això després que ahir el president espanyol Pedro Sánchez anunciés una deducció fiscal del 100% en l'IRPF als propietaris que no pugin el preu del lloguer. També una regulació contra el frau en els lloguers de temporada i fixar límits a l'arrendament d'habitacions.
I avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió. Cada any, els centres de salut d'atenció primària de les Illes atenen prop de 30.000 persones amb aquest diagnòstic.
Entre els motius que desencadenen la depressió hi ha la soledat no desitjada, els problemes econòmics o l'exposició a l'estrès crònic. En aquestes jornades subratllam que cuidar la salut mental no és només una responsabilitat individual.
I a les 8:45 minuts serà el torn de la informació de cada illa amb les desconnexions insulars. El Formentera E com entendrà el sostre de vehicles de la temporada passada. Gemma Guas, bon dia.
Bon dia. És la proposta que es va fer ahir al Consell d'Entitats de Formentera. Ara centra els esforços en reduir l'accés a l'illa d'aquells que són més contaminants i per això es tindran en compte les etiquetes mediambientals. Es proposen dues opcions, una en què aquesta transició es fa de manera progressiva i una altra de més radical.
I a Mahó, la plataforma Menorca per un habitatge digne convoca una concentració aquest divendres matí a l'Avinguda Fort de l'O per mirar d'aturar el desnonament d'una família vulnerable. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia, és la segona concentració per aquest cas que fa un mes, recordem, va aconseguir una pròrroga per raons humanitàries. Ara, però, tot apunta que es farà efectiu el desnonament i la família, que compta amb una persona en cadira de rodes i un home de 87 anys, no disposa hores d'ara d'una alternativa habitacional. Membres de la plataforma lamenten que les opcions facilitades fins al moment pels serveis socials municipals són del tot inviables.
I les beneïdes de Sant Antoni de Muro fan la primera passa per ser declarades bé d'interès cultural. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia, l'Ajuntament de Muro va aprovar fa dos anys en el ple municipal demanar la declaració de bé d'interès cultural i material i així ho va aprovar ahir hora baixa el Consell Assessor de Patrimoni. L'objectiu, preservar i protegir una de les tradicions més arrelades del poble.
8:32 minuts, dedicam la segona entrevista de l'informatiu als abusos sexuals durant la infància. Avui cita destacada a Brussel·les contra els abusos sexuals en la infantesa a la xarxa de prevenció. De l'abús sexual infantil reuneix un notable grup d'experts, entre els quals la mallorquina Patrícia Cardona, que ha estat nomenada per la Comissió Europea com a una de les veus clau contra aquests casos que sacsegen l'opinió pública. Per això, ara parlam amb ella, amb Patrícia Cardona. Bon dia.
Hola, buenos días.
La seva aportació se centra sobretot en una perspectiva centrada en les víctimes i en els supervivents. Per què això és clau per dissenyar polítiques públiques que siguin eficaces contra l'abús sexual?
Para regular cualquier tema que vaya a afectar a un grupo de personas determinado, sobre todo cuando estamos hablando de un tema tan, tan sensible, se tiene que tener en cuenta. Te pongo un ejemplo. Me reuní hace unos meses con Jeroen Lennarts, un político que tenía muy buena intención, y me dijo, vamos a dar indemnizaciones a todas las víctimas que denuncien. Y yo le dije, entonces te vas a quedar sin dar indemnizaciones a casi nadie, porque a casi ninguna vamos a denunciar nunca. Nos supone un esfuerzo tremendo. Y luego me dijo, y también vamos a hacer que la no prescripción del delito se aplique a los casos más graves. Entonces le pregunté, ¿y qué es más grave, que te viole un vecino o que tu padre te toque la vulva durante años? Y gracias a esa conversación, luego dio una ponencia en el Parlamento increíble donde se vio que nos había escuchado. Y gracias a hablar con nosotros, hablar con los supervivientes, pueden dar pasos hacia lo que nosotros necesitamos, no a lo que ellos creen que necesitamos ni a los procedimientos que se tienen que seguir.
Uh-huh. Com a experta en prevenció en abús sexual infantil, com a educadora, activista, que creu que és allò que falla? Quin context i situacions es donen perquè un infant sigui abusat?
Bueno, lo que falla es que nadie se quiere creer lo que está pasando y no se toma en serio. Por muchas estadísticas que escuchemos, que ahora estamos en una de cada tres niñas en España y uno de cada cinco niños, no se toma en serio porque es un tabú. Si uno de cada cinco niños sufriera un ahogamiento, se pondrían medidas masivas para la prevención. Pero esto no sucede a nivel del abuso sexual infantil, porque nadie quiere creer que esto está pasando. Y como nadie realmente se lo cree, no se invierte, no se da formación ni a los padres, ni a los niños, ni a los profesionales. Esto es lo que está fallando de raíz, que nadie realmente quiere creer estas cifras, aunque nos las machaquen una y otra vez todo tipo de organizaciones.
La majoria d'aquests abusos tenen lloc en el cercle familiar o bé en el cercle d'amistats. Com poden prevenir-los?
Para prevenirlo, lo mejor es la educación. La educación de toda la familia, la educación de todo el entorno cercano. Ahora mismo, toda la responsabilidad está cayendo sobre las madres, que son las que leen, las que se forman, las que se educan, y a la vez dan ese paso de hablar con sus propios padres, con los compañeros del colegio, con los monitores de natación. Son ellas las que están haciendo ese trabajo que es titánico para muchas de ellas, porque es romper ese tabú de hablar de la prevención del abuso sexual infantil con todo ese entorno.
Uh-huh. I quines són les seqüeles que tenen després els infants? Què passa quan són adults?
Las secuelas son innumerables. Las más conocidas son los ataques de pánico, la ansiedad, la depresión, y luego pueden derivar en enfermedades físicas también. Puedes tener cistitis y candidiasis durante muchos años, puedes tener eczemas. Tienen un montón de repercusiones también en las relaciones personales, en las relaciones laborables. És una infinitat de seqüeles.
Mm-hmm. Vostè ja ho deia, a la primera resposta és difícil que les víctimes denunciïn els abusos. Que es pot fer per revertir això? Que és el que s'ha de fer?
Para que podamos denunciar, se tiene que dar un entorno en el que no nos vayamos a sentir juzgados, que se nos vaya a creer, que se nos vaya a respetar. Y que, igual que vosotros, me tratáis aquí en IB3 siempre con muchísimo respeto, con muchísima educación y me siento segura, pues que sea lo mismo en una comisaría de policía, que sea lo mismo en un hospital, que sea lo mismo en una consulta, que sea lo mismo en un colegio, donde haya ese respeto y las víctimas lo veamos que existe en todos los entornos. Entonces sería mucho más fácil poder denunciar y hablar.
Mm-hmm. Senyora Cardona, la setmana passada l'Església i el govern de l'Estat varen signar un acord per reparar econòmicament les víctimes de la pederàstia. Creu que és suficient? Com el valora?
No es suficiente, por supuesto, nunca es, cualquier cantidad nunca será suficiente, pero sí es un gran paso, porque entonces queda constancia de que reconocen que había un delito y que ese delito se tiene que poder reparar. Si la Iglesia le hubiera cortado un brazo a cada niño, se vería clarísimo, pero el abuso sexual no se ve y a veces se cuestiona si realmente eso se tiene que reparar o no. Sí, se tiene que reparar. Y con esa cantidad muchos van a poder cubrir los costes de tratamientos, de salud mental, de salud física, por los que estén pasando, porque muchos de nosotros invertimos miles y miles. El otro día hablé con una superviviente que había invertido más de 100.000 euros en terapias y todavía seguía en terapia. Entonces, aunque no sea suficiente y haya que también dar formación a los curas y a toda la Iglesia en prevención de abuso sexual infantil, es un gran paso.
Mira, avui la xarxa de prevenció d'abús sexual infantil reuneix un notable grup d'experts en unes jornades que du desenvolupant durant dos dies a Brussel·les contra els abusos sexuals en la infantesa. Una de les persones que participen en aquestes jornades és na Patricia Cardona, mallorquina, que ja està nomenada també per la Comissió Europea com una de les veus clau contra aquests casos. Avui hem volgut parlar amb ella, senyora Cardona. Gràcies.
Moltes gràcies.
L'informatiu matí, IB3 Ràdio.
I són ara les 8:39. Repassam altres qüestions de l'actualitat. Salomé Prades admet que va tenir problemes per localitzar l'expresident Carlos Mazón durant les hores més crítiques de la Dana del 29 d'octubre del 2024, que va deixar 230 víctimes mortals. L'exconsellera d'Emergències valenciana retreu que es va sentir persuadida des de Presidència de la Generalitat per no confinar la població. Unes declaracions davant la jutgessa de Catarroja que han derivat en un dels moments més tensos del cara a cara en qui fora cap de gabinet de Amazon.
De fet, segons Prades, al migdia li varen advertir que no molestàs al president, que tenia un dinar amb la periodista Maribel Vilaplana, el ja famós Ventorro, tot i que la situació meteorològica es complicava a València. En sortir dels jutjats a carregar contra tot dos, enmig de les escridassades de desenes de familiars de víctimes que es concentraven a fora.
Yo he aportado todo absolutamente de forma voluntaria, en una muestra más de transparencia, de colaboración con la justicia. No quiero ocultar nada. Otros no aportan sus WhatsApp, sus llamadas o directamente resetean sus móviles. No es mi caso.
L'exconsellera d'Emergències ha lamentat el paper de Mazón el dia de la Dana.
No esperé al señor Mazón, no esperé indicaciones suyas. Allí estábamos reunidos en el CECOPI, pero a mí sí que me hubiera gustado que el señor Mazón hubiera estado informado o incluso también colaborando con la coordinación de la emergencia.
José Manuel Cuenca, actual assessor de l'oficina de l'expresident Carlos Mazón, ha fet declaracions en sortir dels jutjats i dins la sala s'ha limitat a explicar que els missatges aportats per Salomé Prades a la causa estan descontextualitzats i que ell va suggerir no confinar la població perquè pensava que no eren competents per fer-ho.
Mentrestant, la comunitat internacional torna a mirar avui amb preocupació cap a l'Iran, on ja s'eleven a més de 650 les persones mortes per la repressió del règim dels alatoyars d'ençà de l'inici de les protestes. Washington amenaça d'intervenir.
És el darrer balanç de l'ONG amb seu a Noruega, Iran Human Rights, d'ençà de la intensificació de les manifestacions contra el règim iranià. Les 650 víctimes mortals s'inclouen 130 membres de les forces de seguretat per pressionar el règim. Donald Trump ha anunciat un aranzel del 25% a qualsevol país que mantengui negociacions amb Iran. Tot plegat mentre els líders europeus condemnen la repressió de les forces de seguretat iranianes en les protestes antigovernamentals per la crisi econòmica que viu ara mateix el país. El ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha reclamat al govern iranià que aturi la violència contra els manifestants.
Yo exijo al gobierno iraní que respete la libertad de manifestación pacífica y la libertad de expresión de todos los iraníes y de todas las iraníes. Tiene que cesar la violencia contra los manifestantes.
I a França, Marine Le Pen es juga el seu futur polític en el judici que es reprèn avui a París pel cas pel qual va ser inhabilitada. La pregunta clau és si finalment la líder de l'agrupació nacional es podrà presentar a les eleccions presidencials l'any que ve.
La màxima representant del partit ultradretista, condemnada en primera instància, recorda-m'ho, pel cas dels assistents parlamentaris de l'FN, serà jutjada en apel·lació fins al 12 de febrer. Altres 12 persones estan implicades en aquest judici, entre elles el batlle de Perpinyà, el diputat Julien Odul i l'eurodiputat Nicolás Bey. S'enfronten a penes de fins a 10 anys de presó i també una multa d'un milió d'euros.
I el govern de Veneçuela anuncia l'alliberament d'altres 116 presos, amb el qual el nombre total d'excarcerats s'eleva a 133 des que la presidenta Cara és al capdavant del país, Delcy Rodríguez, en va donar l'ordre la setmana passada, tot després del segrest de Nicolás Maduro pels Estats Units.
Les ONGs, no obstant, han confirmat, de moment, només 24 alliberaments i han identificat els presos que han quedat en llibertat. Entre ells es troba Alejandro González, en doble nacionalitat, veneçolana i espanyola. És l'exmarit de Rocío San Miguel, l'activista que també té doble nacionalitat i que va ser alliberada el dijous passat.
I l'advocacia de l'Estat demanarà al Suprem l'anul·lació de la condemna a Álvaro García Ortiz per revelació de dades reservades.
Això és un pas previ a presentar un recurs ja davant del Constitucional, recordant que García Ortiz, aleshores fiscal general de l'Estat, va ser condemnat a 2 anys d'inhabilitació per revelació de dades reservades de la parella de la presidenta madrilenya, Isabel Díaz Ayuso. El Suprem el va condemnar després de considerar provat que ell va estar darrere la difusió d'aquestes dades privades d'Alberto González Amador, qui intentava arribar a un acord a la Fiscalia per reduir la pena amb una confessió de dos delictes fiscals.
I l'Audiència Nacional arxiva la causa que investigava la gran apagada elèctrica que va afectar la península el passat 28 d'abril.
El jutge José Luis Calama ha acordat el sobreseïment provisional d'aquesta investigació i de manera contundent, després d'analitzar una bateria d'informes tècnics, descarta un ciberatac, conclou que no existeix ni un mínim indici, diu, que apunti a un intent de sabotatge terrorista del sistema elèctric espanyol. És la raó per la qual va obrir les diligències que fins aquest mes de setembre, o de desembre, volen dir, estaven sota secret de sumari.
I manquen uns segons per arribar a les 8:46. Continua la informació aquí a Vietra Ràdio amb les desconnexions insulars.
Tres Ràdio. Informatiu matí. Edició Mallorca. Guillermo Ortega.
Són les 8:45. Bon dia. Les beneïdes de Sant Antoni de Muro, declarades bé d'interès cultural. L'Ajuntament va aprovar fa dos anys en el ple municipal demanar la declaració de bé d'interès cultural immaterial i així ho va aprovar i bé hora baixa el Consell Assessor de Patrimoni. L'objectiu, preservar i protegir una de les tradicions més arrelades del poble. Tot d'una, en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans però volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit. Laura Moro, bon dia.
Muy buenos días. Pues a estas horas encontramos todavía retención en la autopista de Inca, en lo que es la llegada a Palma, desde la altura de la salida del Pont d'Inca hasta lo que es el enlace con la vía de cintura. Y allí, en la vía de cintura, encontramos también bastante retención, como cada mañana, en sentido András, desde la altura del Estadio Balear hasta la altura de la salida de la carretera de Sóller. Esto es todo por el momento. Muy buenos días.
Gràcies, Laura. Amb Ivan López, el control tècnic, fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat insular, amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Hi ha coses tan comunes que no hi donam importància, però en tenen, i molta. Tenim una gran responsabilitat, amb nosaltres mateixos, amb els altres. Per això, ens hem de vacunar contra la grip, perquè la grip ens afecta a tots. Vacuna't, vacuna'ls. Informa-te'n a infosalut.caip.es. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
IB3 dona una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal, que treballa per impulsar l'esport minoritari i promou projectes socials i educatius, fomentant la inclusió, els valors i les oportunitats per infants i joves. Per més informació, podeu visitar el web palmafutsal.com. IB3, tots donam una mà a la Fundació Miquel Jaume Palma Futsal.
L'actualitat de Mallorca a l'informatiu matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
La policia local de Palma es mobilitzarà per reclamar la posada en marxa del pla d'ordenació previst pel passat 1 de gener i, de moment, sense efecte. La primera acció reivindicativa serà el pròxim dia 29 de gener a la plaça de Corts.
Els sindicats CESIF, SPPMAE, UGT i Comissions Obreres recorden que fa molt de temps que reclamen activament la modernització de l'organigrama de la policia local, ja que es tracta d'un model antiquat i diuen que no dona servei de qualitat que mereix la capital balear. Agustín Sánchez és el delegat sindical del CESIF.
Un organigrama que hace más de 15 años que no se modifica, que no da un servicio, que no está adecuado a la ciudad, porque hace 15 años ha modificado mucho la manera de hacer las cosas en Palma. Si te fijas, todos los fines de semana hay actividades gastronómicas, culturales. Claro, el plan de ordenación lo que destina muchos agentes a fines de semana. Entonces, nosotros lo que queremos es que lo único que queremos es que se ponga el plan de ordenación en marcha. Y hasta que no se ponga el plan de ordenación en marcha, pues lo que haremos serán diferentes acciones.
Com deien, la primera mobilització tindrà lloc el 29 de gener a la plaça de Cort, coincidint amb el ple ordinari de l'Ajuntament.
I canviem de qüestió perquè el govern ampliarà l'edifici d'educació infantil de l'escola Juníper Serra Petra per incloure la franja de 0 a 3 anys. L'Ajuntament posarà a disposició de la conselleria solars nexos al centre.
El projecte serà declarat d'interès estratègic per a la comunitat amb l'objectiu d'agilitzar al màxim els tràmits necessaris per a la seva execució. El nou edifici d'educació infantil tindrà capacitat per una 60ena d'alumnes. Disposarà de dues aules aules per nins d'un a dos anys, dues més per de dos a tres i una d'auxiliar i sales polivalents. També es climatitzarà l'actual edifici d'educació infantil. Antoni Veres, conseller d'Educació i Universitats.
Nosaltres comptem entre final d'any, principi de l'altre, però nosaltres tenim licitades aquestes obres que puguin iniciar-se aquestes obres aquesta legislatura. En aquest moment, Petra es despon municipis de Mallorca que no compten amb centres públics de 0-3 i és necessari la construcció. Tenim aquest compromís no només amb Petra, amb altres municipis que també estan en la mateixa situació.
El batle de Petra, Salvador Femanies, ha mostrat la seva satisfacció perquè d'aquesta manera es garanteix l'educació infantil pública de 0 a 6 anys al municipi que, a més, estarà en una mateixa ubicació.
Nosaltres tenim un sol as que ja et van comprar i això se farà per interès autonòmic i estem molt contents. I ara ha vingut ja l'arquitecte de Cibisec. Ens farà un avantprojecte en d'haver 3 setmanes i ens ho aplicarà i nosaltres posem tot en marxa que a partir ja de final d'any puguem començar a posar la primera pedra.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, també ha visitat Porreres per parlar sobre l'ampliació de l'Institut de Secundària. El govern ha anunciat que el centre incorporarà estudis de batxillerat i de formació professional gràcies a la futura ampliació. La previsió és poder iniciar les obres de l'any 2027. Per això anem en directe fins a aquest centre educatiu a Porreres. Allà la nostra companya Teresa Tous. Bon dia.
Bon dia, Ido. A Elies Porreres ja s'ha pogut sentir el moviment dels alumnes de primer a quart de secundària, que ja han començat la jornada. Les primeres classes han arrencat amb total normalitat, entre música, somriures i qualque badall. Una normalitat que podria canviar gràcies a l'avantprojecte d'ampliació que està previst redactar el govern. Abans hem pogut parlar amb Joan Ramon Chavena, director del centre i president de l'Associació de Directors de Secundària, que assegura que aquest projecte, llargament esperat, és una passa endavant per donar resposta a les necessitats educatives de la comarca.
Sí, jo crec que sí. Menor manco és una manera. Evidentment, també la comarca té la previsió de que se faci un nou institut a Villafranca per poder buidar tant l'Institut de Porreres com de Sineu, i després també apuntaran l'Institut del Gaida. Jo crec que m'ha mancat la zona, que ha tingut un creixement molt elevat de persones de tots aquests pobles, puguin tenir centres que ja estiguin adaptats, no tenir biblioteca perquè està dividida en dues aules, el magatzem no existeix perquè és una aula, la casa del conseller no existeix perquè és una aula, administració no existeix perquè és una aula, i així estem, i en 5 aules prefabricades en el pati, que de cada vegada fan això, que a més de tenir uns 300 alumnes, en tenim encara 600.
Actualment l'institut atén prop de 600 alumnes, tot i que inicialment estava pensat per a uns 400. Aquesta situació ha obligat el centre a adoptar mesures provisionals mentre arriben les obres d'ampliació previstes per al 2027.
Gràcies, Teresa, en directe des de Porreres. I si sou d'anar a la Rebel de Sant Antoni, teniu diverses opcions perquè ja sabeu que són molts els pobles que competeixen en aquesta qüestió. En canvi, si heu d'anar a les Beneïdes, no hi ha competició possible perquè les de Muro són les més multitudinàries i festives d'arreu de l'illa. Per aquest motiu, el Consell impulsa la seva declaració com a bé d'interès cultural immaterial. Toni Mateu.
Són centenars els animals que cada any el rector de Muro beneeix el dia de Sant Antoni i les persones que els miren passar es compten per milers. Els animals, les carrosses, el dimoni són els elements que han fet que els experts del Comitè Assessor de Patrimoni Cultural i Material hagi fet la primera passa perquè les beneïdes de Muro siguin bé d'interès cultural i immaterial. Els animals, tant si són de pèl com si són de ploma, és allò més característic de totes les beneïdes. Ara bé, en l'actualitat a les beneïdes s'hi arriben a veure lloros i fins i tot serps. De fet, el tipus d'animal que la gent diu a les beneïdes és, segons l'investigador Moré, Damià Paeres, allò que més ha canviat.
Ara han desaparegut els animals de feina, els arbistis, però en canvi han estat substituïts per cavalls d'oci. I les beneïdes, gràcies a Déu, han evolucionat així com evoluciona la societat.
I el que impulsa el Consell de Mallorca amb aquesta iniciativa és precisament que els elements més característics es conservin amb el pas del temps. Així ho ha explicat el mateix president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, que aquest dilluns ha assistit a la reunió del Comitè de Patrimoni Cultural i Material que s'ha fet al claustre de Sant Francesc de Muro. És aquesta la passa prèvia perquè la declaració de Vic passi pel ple del Consell.
I la possibilitat de que perduri al llarg d'aquestes pròximes dècades. Perquè en un món tan globalitzat, en un món allà on tenim influència d'altres indrets, nosaltres hem de preservar aquelles coses que són nostres.
Desenes de persones de generacions diferents han assistit a aquest acte institucional que ha organitzat el Consell de Mallorca i l'Ajuntament de Muro.
Que les beneïdes de Muro, a més de beneïdes, tenen molt d'animals, o sigui, és molt completa. O sigui, de carros, sí, tothom hi col·labora. I com que fa tant d'anys i tant d'anys, que jo era ben petita, ja anàvem a les avenides de Sant Antoni.
Així com passa l'any, tu ja penses el que has de fer l'any que ve, perquè la gent diu, ostres, aquests són els que fan sempre aquella mica de borrada per poder sortir, feien riure.
El darrer que heu sentit és Sebastià Fernández, un dels promotors d'una carrossa satírica per fer befa, que cada any és una sorpresa per tots els visitants. Si la voleu veure, heu de saber que les beneïdes de Muro són el dia de Sant Antoni, dia 17, a les 3 i mitja del capvespre.
I amb aquesta crònica de Toni Mateu arribarem a les 8 i 55 minuts. Continua la informació aquí, a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I són ara les 8 i 55 minuts, moment per la cultura. I parlem ara d'una publicació nova, l'11 d'octubre del 1946. Set joves artillers del migjorn mallorquí moriren per una explosió al Fort de Nagosta, a la bateria de Costa situada a Savallat, un fet que trasbalsaria l'illa i de la qual no se sabrien del cert les causes. 80 anys més tard, la doctora en dret Apolònia Martínez Nadal ha recollit la seva història tragèdia al Fort de Nagosta, causa 170-1946, que acaba de publicar el Gall Editor.
La mort d'aquests malaurats soldats formava part d'una història familiar de l'autora, doctora Andra Condem, magistrada suplent a l'Audiència i també investigadora de la història local de Santanyí. La seva mare havia estat testimoni de l'enterrament d'aquests soldats, multitudinari, recordava sempre el poble corprès, però poca cosa més. No seria fins no fa gaire que una visita casual va permetre estirar aquesta investigació.
I un dia fa, no molt, fa 7-8 anys, acompanyant a ma mare en el cementeri, vàrem passar per la tomba d'aquest jove llombarder que va morir, Joan Mas, de la Bassa, i hi havia el dia de la seva mort, 11 d'octubre de 1946, i aquesta data ja mos va permetre començar a estirar el fil per saber què havia passat exactament amb això, en relació a això que contava ma mare.
I dels records familiars es va poder passar a trastejar amb les hemeroteques els arxius de diaris locals que recollien el fet per acabar també amb aquesta causa militar que recollia tota la investigació, que recollia també una cançó popular, fins i tot, que posava sentiments allà on la causa només posava dades. I entre aquestes dades, una especialment corprenedora. Cap de les víctimes tenien 20 anys i havien fet testament. Els seus béns, escassíssims en plena postguerra, evidentment, passaven directament als seus pares. I el primer que varen rebre foren les seves possessions més preuades, les bicicletes.
Que, a diferència de la resta de béns que queden en depòsit de jutge militar, immediatament se retornen a les famílies. Segurament perquè és encara una Mallorca preturística on una bicicleta tenia més importància de sa que té ara. Era un mitjà de transport, un mitjà fins i tot necessari per desplaçar-se a la feina, fossin feines agrícoles, fossin d'altra casta. I se retornen de manera gairebé immediata a les famílies.
Tragèdia al Fort de Can Agusta recull totes les circumstàncies que envoltaven allò que acabaria en tragèdia. Només se salva un dels 8 soldats que estaven manipulant els explosius. Estava d'esquena i no va poder veure res. El llibre no pot donar totes les respostes sobre el que va passar aquell dia, però sí compleix el seu objectiu.
Tanca en el sentit que he hagut accés a una sèrie de fonts, de documentació que m'han permès reconstruir els fets, reconstruir que va passar en la mesura de lo possible, però a la vegada obri, en el sentit que jo dic que l'objectiu últim del treball seria servir de recordatori, de reconeixement de la memòria d'aquests joves artillers que van morir amb gairebé 20 anys, i un poc embardesit de que el llibre serveixi per donar a conèixer novament la història.
El llibre, que ja s'ha presentat als Llombards, es presentarà també dia 30 de gener a l'Associació de Tercera Edat de Set Salines, d'allà on eren la majoria de víctimes d'aquesta tragèdia.
I ara repassam l'agenda cultural per aquesta setmana. I començant parlant de l'Orquestra Simfònica de les Illes Balears.
Perquè, a més, aquesta setmana hi ha actuació per partida doble. Dijous, dia 15, fan el cinquè concert de la temporada. Serà l'Auditorium de Palma. El violinista Frank Peter Zimmermann serà el solista convidat que interpretarà el concert per a violí i orquestra de Martin, d'una profunda expressivitat i riquesa sonora, i el programa es completa amb peces de Bartók i de Ravel, com aquesta que escoltem de fons.
Amb aquest punt de l'agenda arribarem a les 9. La informació continua aquí a IB3 Ràdio. Resumim ara els temes més destacats aquest matí de dimarts. Avui és el Dia Mundial de la Lluita contra la Depressió, una jornada en què vos explicam que els centres de salut d'atenció primària atenen cada any prop de 30.000 persones amb aquest diagnòstic i els serveis d'urgències 600.
Entre els motius que desencadenen la depressió hi ha la soledat no desitjada, els problemes econòmics o l'exposició a l'estrès crònic. Hi ha factors que ajuden a prevenir-la i els professionals insisteixen en que tristesa no és sinònim de depressió. Són Xavier Revert Vidal, vocal de Psicologia Clínica i de Salut del COPIP, i Joana Serra, coordinadora del Programa de Benestar Emocional de Girassol.
Educant des de l'infància en salut emocional i en regulació emocional, i també amb un esforç important